Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades del dia, les vies de so, Jordi Carretero, molt bona tarda, i a la redacció i producció, David Bueno, també, molt bona tarda.
Què tal, Mercè?
Cridador
bona tarda.
Amb el cel, ai, Déu meu.
Sí.
Quin divendres ens espera.
Déu-n'hi-do, avui, eh?
Déu-n'hi-do, David, avui, aprofitant que et tenim aquí, no tenim a la Sara Cruz, tenim el David Bueno, bogeria a la Universitat Autònoma de Bellaterra per una comunitat al Facebook per flirtejar i per fer safareig creada per 4 estudiants, David.
L'Informer, sí, sí, que s'ha creat al Facebook i Déu-n'hi-do que en poques hores l'èxit que ha tingut entre els alumnes d'aquesta universitat i ara també d'altres universitats, ja.
Tu que estudies a la Universitat Autònoma de Bellaterra, sí. Com ho has viscut?
Doncs també amb molta expectació, perquè en poques hores és el que dèiem, eh? En qüestió de minuts, en qüestió d'hores, tots els alumnes ja coneixien que era això de l'Informer i aquesta manera de publicar coses d'altres alumnes de forma anònima.
Que en tot cas, a Bellaterra sembla ser que hi havia un filtre, no? Però ara em sembla que quan ja ha traspassat i ha anat més enllà a instituts i col·legis, aquest filtre ja no existeix. Per tant, es publica tot el que arriba de forma anònima.
Sí, la intenció inicial era que hi hagués aquest filtre per evitar que hi haguessin comentaris una mica ofensius o que poguessin, doncs, molestar alguns alumnes, però al final doncs aquesta situació també en altres escoles, altres instituts, doncs no s'aplica gaire aquest filtre, això s'haurà d'anar en compte.
Doncs si et sembla, David, a la part final també ho comentaré amb el nostre convidat del dia.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui ens acompanya aquí el 7:45 Miquel Fernández. Ell és nascut a Barcelona, té 29 anys, va estudiar Ciències Empresarials i el que es dedica, doncs, és cap de patrocinis i relacions institucionals de la discogràfica Clipes. D'altra banda, també, entre les seves aficions trobem la política, l'esport, la música, el cinema, teatre i també l'òpera. Quan li preguntem com es defineix com a persona, ell ens diu que és extrovertit, amic dels seus amics i també simpàtic.
Miquel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui és el Dia Mundial de la Publicitat, m'equivoco?
Ostres, doncs no ho segueixo, no ho sabia, ho desconec. És que estic una miqueta refredat, eh?
Nosaltres t'agraïm, que estiguis avui aquí amb nosaltres, perquè hi ha com una epidèmia, sí, sí. Les notícies ja sortia, avui. Sí. Hi ha una epidèmia global de la grip.
Jo ja l'estic patint, en primera persona. Però no, encantat d'estar, gràcies per convidar-me.
Doncs gràcies, Miquel Fernández, membre també de l'Executiva Nacional de la Joventut Socialista de Catalunya. És que no pares, Miquel, no m'estranya que et posis malalt.
Bueno, fem el que podem, una miqueta.
Doncs amb el Miquel repassarem les notícies del dia, però abans el David Bueno ens posa en context amb els titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Una actualitat aquest divendres en la que el govern espanyol ha avisat Catalunya sobre la declaració de sobirania aprovada aquesta setmana al Parlament. Els advocats de l'Estat espanyol estarien preparant un informe urgent sobre la legalitat del text. Soraya Sáenz de Santamaría i Mariano Rajoy volen valorar si cal impugnar el text al Tribunal Constitucional. També la vicepresidenta alerta que amb el vot de 85 diputats no es pot ni canviar l'Estatut. El govern espanyol nega que la llei d'unitat del mercat suposi una recentralització. La norma, aprovada al Consell de Ministres i que homologa totes les llicències empresarials, pot suposar un nou punt de fricció entre la Moncloa i la Generalitat perquè pot deixar en paper mullat un bon grapat de normatives catalanes. I del món ens fixem en Xile, on avui el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat que prorroga el pla PIBE. Rajoy ha destacat la importància d'aquest pla per facilitar la compra de nous vehicles i explicar que la pròrroga també tindrà una dotació de 150 milions d'euros, el doble que l'anterior, al fons del qual ja s'han esgotat. També us expliquem avui que la Guàrdia Civil ha detingut 4 persones en una operació contra la màfia russa a Lloret de Mar. Entre els detinguts s'hi troba el líder de l'organització, el seu pare, la seva secretària i també l'arquitecte de l'Ajuntament, Pilar Jimeno. Tots ells per adjudicacions irregulars per part del consistori. Petrov s'hauria adjudicat en 2 anys 50 milions d'euros. I tornem a l'exterior, on avui el segon aniversari de la Revolució Egipta s'ha convertit en una jornada de protesta generalitzada a tot el país. El balanç de ferits, al moment, és d'almenys 110. Un d'ells és un jove espanyol que ha estat ferit a l'ull. De l'àmbit cultural us expliquem avui que la sala Tallers del Centre Nacional del Teatre Nacional de Catalunya tancarà el pròxim 4 de març. És un tancament temporal de 2 anys. Ho ha anunciat la direcció d'aquest teatre en una roda de premsa per explicar com faran front a la baixada d'ingressos prevista per aquest 2013 i que comporta, atenció, un reajustament de la programació prevista fins al juny. I, finalment, de l'àmbit esportiu, ens fixem en el tennis, on avui Andy Murray ha derrotat Roger Federer i jugarà a la final de l'Open d'Austràlia contra Djokovic. El britànic, que mai havia derrotat el suís, disputarà la seva tercera final a Melbourne.
Set i 36 minuts, les estacions d'esquí nòrdic catalanes compten amb bons gruixos de neu després de les darreres nevades. Els complexos tenen els circuits en perfecte estat per la pràctica de l'esquí o bé per les excursions amb raquetes. Preveuen poder tenir obert fins passada Setmana Santa. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. La portaveu de la Mancomunitat de les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya, Imma Obiols, ha destacat que la situació actual és ideal tenint en compte que les baixes temperatures han afavorit el manteniment de la neu a les pistes. Obiols assegura que si no hi ha cap gran contratemps en l'evolució meteorològica, la temporada pot estar assegurada fins a Setmana Santa.
Els gruixos hi són i si es va mantenint el fred, fins passat Setmana Santa tenim, bueno, en principi, si no hi ha res d'estrany, tenim suficient neu per aguantar perfectament. També continuem donant, així que la setmana que ve tornen a entrar borrasques, jo, en principi el temps marca molt bé i els gruixos hi són. Els gruixos hi són. Feia 3 anys que no teníem un gruix de neu com aquest. Està fent fred cada dia i, home, esperem que Setmana Santa, que de més aquest any cau a finals de març, doncs ens deixi fer-la.
Obiols ha recordat que aquest cap de setmana s'organitza a l'estació de Lles la Micro Pirineu, la cursa de la marxa Pirineu per als més petits. També a l'estació d'Arança es farà el primer Nordic Camp de la temporada.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
I ens fixem en aquest cap de setmana on continuaran les pertorbacions. Una de febre que la tindrem demà dissabte, també la darrera pertorbació que ens arribarà aquest diumenge. Així doncs, per demà dissabte, atenció, perquè a l'estat del cel hi haurà bandes de núvols als i mitjans a l'oest que deixaran el cel mig ennuvolat. Pel que fa a les precipitacions, no se n'esperen, les temperatures seran semblants a les d'avui, la visibilitat serà entre bona i excel·lent en general i, finalment, pel que fa al vent, serà de component nord i oest, entre fluix i moderat, amb alguns cops molt forts al nord de l'Empordà.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Miquel Fernández, membre de l'executiva nacional de la Joventut Socialista de Catalunya. El govern espanyol estudia si cal impugnar la declaració de sobirania aprovada aquesta setmana al Parlament de Vic.
Sí, ho ha dit la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sánchez Santamaría, que ha confirmat en la roda de premsa, posterior al Consell de Ministres, que els advocats de l'estat espanyol estarien preparant un informe urgent sobre la legalitat del text. El govern espanyol ha sol·licitat l'informe en caràcter urgent amb l'objectiu d'analitzar la base de la resolució per si cal impugnar-la. En tot cas, segons la vicepresidenta del govern espanyol, la declaració no ha arribat a la majoria excepcional que alguns reclamaven y no permitiría ni tan solo cambiar el estatuto.
Es que ha sido aprobada por 85 votos. Le recuerdo que simplemente para hacer una modificación de un estatuto de autonomía se requieren 2/3. Es una prueba evidente de que aquí no estamos ante una mayoría de naturaleza excepcional que algunos reclamaban.
Les declaracions de la vicepresidenta arriben després que el mateix Mariano Rajoy anunciés des de Xile la intenció de demanar l'informe jurídic, tot i afirmar al mateix temps que la declaració de la sobirania del Parlament de Catalunya no serveix per a res.
En tot cas, el rei Joan Carles rebrà dijous que ve en audiència el president de la Generalitat, Artur Mas, després de la seva reelecció en els comicis del 25 de novembre passat i un cop investit ja president, segons ha anunciat avui al Palau de la Zarzuela. Miquel.
A veure, jo en tot cas, si vols, comencem una miqueta a valorar el que va ser la sessió de dimecres, val? Us dono el que crec i així enllacem una miqueta amb el que ha dit avui el govern de Madrid, no? Jo faria dues lectures. En primer lloc, una lectura política, val? Del que va ser la declaració sobiranista, i una altra lectura que seria la lectura jurídica, val? A nivell polític, està clar que Ciu i Esquerra van presentar una declaració que proclamava el Parlament sobirà per iniciar un referèndum al poble de Catalunya, val? Una frase que diu el primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya, que és el Javi López, que a mi m'agrada molt, és que moltes vegades les mentides que funcionen estan basades en mitges veritats, no? I en aquest cas, doncs jo crec que i va de perles. Per què? Perquè recordem que fa pocs mesos el president Mas va demanar anticipar unes eleccions quan faltaven 2 anys encara de mandat, i les va anticipar buscant una majoria excepcional al Parlament de Catalunya per poder tirar endavant aquest procés sobiranista i el procés cap a la independència de Catalunya. No, això, com es va veure el dimecres a la votació del Parlament, no ha passat, i és el mateix que estava comentant en aquest cas la vicepresidenta del govern. Per què? Per què diem això que no ha passat? Recordem quan es va aprovar l'Estatut de Catalunya, l'Estatut de Pasqual Maragall, que va presentar el president Maragall en aquell moment, necessitava 2/3 de la cambra per poder-se tramitar el referèndum a la població de Catalunya, no? Igual que, per exemple, si es vol aplicar un canvi en la llei electoral al Parlament, també es necessitarien 2/3 de la cambra. En aquest cas no ha passat així, s'ha aprovat per una majoria, és cert, una majoria, però una majoria simple, no amb els 2/3 necessaris, i, com diu el senyor Junqueras, s'està intentant llançar el procés més important els últims 1000 anys de Catalunya sense el recolzament jurídic que té el Parlament de Catalunya mínim, que són els 2/3 de la cambra. Per tant, això té una incongruència de pes com bastant, bastant gruixuda, no? Això des del punt de vista polític. Ara, des del punt de vista jurídic, home, està clar que jurídicament i segons la legislació vigent, el Parlament de Catalunya no sobirà per encetar un procés així. En tot cas, jo el que crec és que s'hagués tingut que començar, com deia el PSC, que era encetant el procés amb una reforma de la Constitució, una reforma portar això al Congrés dels Diputats, presentar una proposta al Congrés, i en el cas hipotètic que això no sortís endavant, en tot cas, estudiar unes següents mesures. S'ha començat la casa per la teulada i, per tant, no té cabuda legalment ni jurídicament aquesta proposta.
Miquel, tot i així, avui hem sentit declaracions de Pere Navarro a Antena 3. Sí. Les has seguit?
No he pogut. He estat treballant aquest matí.
Que, doncs, jo te les dic. Pere Navarro, líder del PSC, ha qualificat d'espectacle el debat sobre la declaració i l'actuació del PSC.
Sí. No, a veure, dit això, són coses diferents. A veure, per què ha estat aquest debat polític i per què ha estat aquest atac que ha costat tant la posició del PSC, no? O sigui, és cert que el PSC defensa un model federal de l'Estat i entenem com un model federal... com que la sobirania és compartida entre el que seria un hipotètic estat català dintre un estat espanyol. I, per tant, si la sobirania és compartida, aquí és on una miqueta no tenim clar fins a quin punt és compartida o no amb la declaració que ha presentat Esquerra i Convergència. No? Aquí és una miqueta on ballava tot. A nivell jurídic tothom tenia clar que això no tenia cabuda, però a nivell polític sí que hi havia aquest petit dubte. Dit això... que uns diputats votessin una cosa i uns altres diputats votessin, en aquest cas 5 diputats votessin una altra cosa, això sí que no s'entén pels votants, ni pels votants del partit ni pels ciutadans en general, perquè queda com express que el PSC, com molta part de la societat, està dividida en referència a aquest debat. No?
Uh-huh. Doncs vinga, va, ja que ho has començat, explica. Encara més qüestions relacionades amb aquesta declaració de sobirania, perquè el PSC ha decidit sancionar amb una multa simbòlica, això sí, simbòlica, sí, els 5 diputats que dimecres no van voler votar contra la declaració de sobirania plantejada per CiU, Esquerra i Iniciativa, David.
Doncs sí, els 5 diputats discurs del PSC que no van votar la declaració de sobirania assumeixen la sanció per trencar la disciplina de vot. Un dels afectats, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, assegura que troba absolutament lògica la sanció que els hem posat al partit.
Jo entenc que qualsevol trencament de disciplina amb un partit polític és sancionable, per això ens hem dotat tots d'uns mecanismes de règim interior i de reglaments, per tant, entre dintre de tota lògica el que s'apliqui una sanció que, sens dubte, acceptaré.
De fet, encara no es coneix la quantitat de la sanció, però en un cas similar protagonitzat per Ernest Maragall, la direcció el va sancionar amb uns 300 euros.
A veure, jo entenc que tots els membres polítics, en aquest cas escollits democràticament, amb un marc com el que tenim ara, que són llistes tancades i que representen un partit polític, que no són llistes obertes i, per tant, el vot queda molt vinculat a la pròpia persona, doncs no té gaire sentit que aquí cada diputat expressi la seva opinió, sinó en tant que estan representant un partit, aquests diputats han de votar l'opinió general del partit. És cert, i sé com va anar la reunió, ho conec de primera mà, que es va votar internament dintre del grup i a més ha sortit publicat i va sortir els 15 diputats dient que preferien el no i 5 diputats que preferien el sí. Per tant, si s'ha votat internament i s'ha decidit una cosa, el que no té gaire sentit és després expressar l'opinió personal al Parlament. Bàsicament per això, perquè és que al final la gent no entén res. Saps? No entén si uns estan a favor, si no, si què. I tot i entenent que políticament la decisió no era fàcil, perquè està clar que aquest debat és un debat molt llarg, molt, molt difícil i molt complex, i per tant cal que entre tots busquem majories, jo crec que més considerables que el resultat que va ser el dimecres.
Perquè tu creus que dins del Comitè Nacional, diguéssim, del PSC, s'intenta arribar a aquest diàleg, s'intenta abarcar aquestes dues seccions, tant la secció catalanista com la secció més federalista, per dir-ho, o la secció, deixa-m'ho dir així, més chaconista.
Bueno, a veure...
Jo... Perquè hi ha algunes fonts que apunten que, clar, aquest vot, diguéssim, en contra del dret a decidir, van una mica en la línia de les futures primàries, no?, adreçades cap a Carme Chacón.
Jo crec que Carme Chacón ja es va presentar en el seu moment i, en tot cas, això és un altre debat que ja vindria en el seu moment. Escolta, el PSC és un partit gran, com pot ser Convergència i Unió, que també és cert que ja va haver debat en aquest tema, i també és cert que els mitjans no s'han centrat tan especialment amb Convergència i Unió, bàsicament perquè al final van votar tots a una i perquè també buscaven aquesta majoria excepcional que els necessitava el PSC i, per tant, van fer tota la pressió per poder tenir aquests 2/3 i poder dir que estaven legitimats per encetar el procés. I al final el PSC, escolta, va optar per la via legal i dir, escolta, això no té cabuda, això entrarà en un marc que no porta cap enlloc, perquè al final a Madrid no reconeix, i ja ho hem vist avui, no reconeix com el Parlament sobirà, i per tant, escolta, hem de començar d'una altra manera. I un debat com aquest tan important, nosaltres pensem que necessitem una majoria excepcional i per tant cal parlar i arribar a més acords que no el que s'ha fet.
Va, Miquel, parlem d'Unió, també, perquè sí. La justícia ha tancat definitivament avui el cas Pallerols i declarar Unió responsable civil subsidiària.
Sí. 16 anys, Mercè, és el que s'ha tardat a tancar aquest cas. La sentència de l'Audiència de Barcelona, notificada aquest divendres, reconeix que hi va haver una confluència d'interessos entre l'empresari Fidel Pallerols i el càrrec d'Unió Democràtica per pagar al partit un 10% de les subvencions que rebia l'empresari entre el 1994 i el 1999. La sentència declara a Unió responsable civil subsidiària i a títol lucratiu per l'actuació del seu exdirigent Vicenç Gavaldà i han constatat que hi havia unes aportacions directes a la formació. La sentència ha arribat dues setmanes després que Unió Democràtica de Catalunya acceptés tornar de forma solidària amb la resta de processats els 388.000 euros desviats a subvencions públiques per la trama del cas. Unió Democràtica es converteix en el primer partit polític de la història judicial espanyola que torna els diners públics que s'ha apropiat.
Doncs, malauradament, doncs estem en un altre cas de corrupció que, per desgràcia, afecta ja no sols en aquest cas a Unió Democràtica, com afecta a molts partits, no? I a nosaltres, i aquí no vull ser partidista i aprofitar l'ocasió per titllar de corrupció a Unió, perquè a nosaltres també ens ha passat i, malauradament, a tots els partits estem amb... Hi ha gent que s'ha aprofitat de les institucions per lucrar-se personalment, en aquest cas el partit. Però bueno, és un cas més i bueno, en tot cas, el que sí que crec és que el senyor Duran hauria haver donat més explicacions, no? Perquè ell fa 10 anys sí que va dir que si Unió, perquè ell és el president d'Unió des de fa molts anys, i que si Unió al final acabava sent condemnada, doncs ell dimitiria. I no ha estat el cas i pràcticament no ha fet cap tipus de declaració, sinó ha deixat que la seva número 2, la diputada la Marta, fos la que parlés en tot moment, no?
Bueno, parlés o piulés?
Sí, bueno, ja hem vist el Twitter i ja hem vist l'espectacle que ha tingut les baralles amb la resta de diputats. Però bueno, és un altre cas aquests que tot, en tot cas doncs estem totalment en contra.
Va, tornem a Madrid, Miquel. Sí. Doncs el Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de llei d'unitat de mercat. David, explica'ns més coses.
Doncs mira, es tracta d'un nou marc legal que pretén facilitar l'obertura i la instal·lació de nous negocis arreu de l'Estat, eliminant traves burocràtiques i simplificant el complex marc regulador actual. La llei que el president espanyol Mariano Rajoy ha qualificat de molt important per millorar la competitivitat de l'economia espanyola serà també un nou motiu de discòrdia. I és que en aquest sentit, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negat que sigui una mesura descentralitzadora. Escoltem-la.
Más que afectar a las competencias en negativo, les afecta en positivo, porque aquella comunidad autónoma que con una buena regulación tiene muchas empresas y quiere que operen fuera, con su licencia, con su mecanismo, con sus requisitos, van a poder hacerlo. El Estado no dice cuáles tienen que ser o dejar de ser.
En tot cas, en el rerefons d'aquesta nova normativa hi ha el convenciment del president espanyol que és massa difícil obrir un negoci a Espanya i quan era a l'oposició el 2011, Rajoy ja va deixar clar, volien dir, que no hi pot haver 17 normes diferents per crear una empresa.
Doncs, home, a priori a mi em sembla bé. Ara bé, s'ha de llegir la lletra petita, no? com tot sempre, i veure si traspassa o no competències, que serien en aquest cas competències autonòmiques. Segons la proposta que ha presentat avui la Soraya, perquè cada divendres ens presenta una proposta diferent i a vegades tremolem tots, no?, quan l'escoltem, doncs no sabem ben bé, fins que no llegim una miqueta la lletra petita, si això afectarà o no el que serien competències de la Generalitat. En tot cas, si no ho fa, doncs a priori sembla una bona iniciativa.
Doncs hi continuem parlant del president espanyol, perquè des de Xile, on Mariano Rajoy s'hi troba de viatge oficial, ha anunciat avui la pròrroga del Pla PIBE, amb una dotació de 150 milions per facilitar la compra de nous vehicles i ha avançat la pròxima aprovació d'un altre pla per la renovació del parc de vehicles comercials.
Rajoy ha fet aquest anunci en la roda de premsa que ha ofert al costat del president xilè, Sebastián Piñera, després de la reunió que tots dos mandataris han mantingut al Palau de la Moneda. A cap de l'executiu ha destacat la importància del Pla PIBE i ha explicat que la pròrroga tindrà una dotació, atenció, de 150 milions d'euros, el doble que l'anterior, al fons del qual ja s'han esgotat.
Ara mateix falten 5 minuts per arribar a les 8 del vespre. Repassem altres notícies del dia. 4 detinguts en una operació presumptament relacionada amb la màfia russa a Lloret.
Entre aquests detinguts trobem el suposat responsable de la xarxa Espanya per presumptes delictes com blanqueig de diners i falsedat documental. A més, no es descarten més detencions. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest divendres al matí diverses propietats de la trama i també l'Ajuntament de Lloret, on segons l'alcalde no s'ha practicat cap registre ni comès cap irregularitat. Romà Codina, de Convergència i Unió, ha explicat que el consistori només ha estat requerit judicialment per facilitar diversa informació sobre persones físiques i jurídiques.
sobretot amb qüestions de persones físiques i jurídiques concretes i que en cap cas tenen res a veure amb l'Ajuntament, no? Per tant, jo quan he parlat amb el fiscal i he demanat, dic, però veniu amb alguna informació de gaire municipal, diu, no, el que venim a demanar són informacions concretes de persones físiques i jurídiques ciutadans que viuen aquí a Lloret, i res més, i dir que també tota la resta està sota secret de sumari.
Els detinguts en el marc de l'operació que han anomenat Clotilde són l'empresari d'origen rus, Andrei Petrov, propietari d'un centre comercial a Lloret i vinculat amb el negoci immobiliari. També han estat detinguts el seu pare, la seva secretària i l'arquitecte Pilar Jimeno. La trama hauria blanquejat 56 milions d'euros provinents de dues xarxes criminals russes a través d'inversions immobiliàries i paradisos fiscals.
Va, Miquel, que queda poquet per acabar el programa. Sí. Que et veiem aquí que estàs patint.
Ah, no, no. No, bé, que, bueno, és una bona notícia que la policia descolli aquest tipus de coses i desmantella aquest tipus de màfies, no?, que estan, per desgràcia, estan al nostre territori.
Avui també volíem parlar perquè almenys 110 ferits durant el segon aniversari de la revolta a Egipte en una nova jornada amb un fort component reivindicatiu. Miquel, breument.
Sí, el problema és que un cop que va acabar el règim de Mubarak, el nou govern que va entrar, en principi havia promès una sèrie de canvis i estructurals de país que no s'han arribat a portar a terme mai, no? Llavors, clar, el poble s'hagués revoltat perquè es pensava que amb la democràcia que tenien, doncs aniria molt millor el nou govern. I malauradament no ha estat possible, no? I per tant segueixen les revoltes a Egipte.
La setmana en 10 tuits del David.
David, explica'ns quins són els tuits més destacats.
Aquesta setmana al Twitter, i avui hem de parlar molt del PSC, també d'aquesta consulta sobre la sobirania de Catalunya. Comencem destacant el tuit del regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, també del PSC, Ferran Villasenyor, que diu que és trist, molt trist, diu que veig com el meu PSC es fa petit caient en les trampes externes i la manca de diàleg intern i de visió. Diu que s'acaba el temps. En contrapartida d'aquest comentari, destaquem un altre tuit, el del secretari d'Autònoms del PSC, Sants Montjuïc, Alberto Domínguez, que demana als companys parlamentaris que van incomplir la disciplina de vot que lliurin la seva acta i que el PSC adopti mesures disciplinàries. D'altra banda, el periodista Jofre Llombart comenta que els que diuen que el problema és l'atur i no la independència, que sàpiguen que, en primer lloc, tenim més d'una neurona i podem parlar de dues coses a la vegada, i, en segon lloc, que la unitat d'Espanya tampoc és precisament una font de creació de llocs de treball. D'altra banda, per acabar, repassem el tuit del periodista Jaume Clotet que diu que deuen haver-hi cops a colze entre els diputats la CUP per ser el que vota el sí. Diu que és lògic. Els altres dos, a veure com ho expliquen els seus nets.
Bé, Miquel Fernández, membre de l'Executiva Nacional de la Joventut Socialista de Catalunya, tu, si haguessis fet un tuit aquest dimecres, què haguessis piulat?
Doncs no ho sé, perquè segurament has d'estar allà per prendre una decisió que no és gens fàcil, com he dit, no? També dir-vos que trobo a faltar els tuits aquests que s'han creuat entre l'Oriol Pujol i la Marta...
La Marta Llorenç.
Sí, la Marta Llorenç, que déu-n'hi-do, també com han estat aquests tuits, déu-n'hi-do que han estat carregadets amb el de la Seu i totes aquestes coses.
Però... Bé, Miquel, aprofitant que et tenim aquí, llavors, sí, que tu estàs d'actualitat, rigorosa actualitat, perquè les escoles pies començàvem el programa parlant d'aquesta bogeria de la Universitat Autònoma de Bellaterra per una comunitat a Facebook, no? Per filtejar i fer safreig, creada per quatre estudiants. Avui les escoles pies han volgut assegurar, doncs, afirmar que protegeixen els nens de l'aplicació Gossi per randonar allau de conflictes. Tu ets alumne. Era exalumne
de primària de l'escola Pia Balmes i de secundària de l'escola Pia Sarrià. I sí. No, m'ha sorprès veure els telediaris, les meves exescoles, però em sembla bé, entenc que si... De fet, els propietaris d'aquesta aplicació... Sí, els propietaris d'aquesta aplicació han dit que a partir del març faran una nova versió en el que no incloguin els menors d'edat en aquest tipus perquè se'ls ha anat una miqueta de les mans, no? Però em sembla bé l'alerta als pares de dir, escolta, està passant això, vigileu els seus fills, no?
A l'ús, no?, que em facin d'aquesta aplicació. Bé, Miquel Fernández, moltes gràcies. Ja pots anar corrents cap al llit, eh?
Sí, gràcies. Cuida't molt. Per convidar-me.
Doncs bé, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, David Bueno a la redacció i producció i de qui us ha parlat també fins ara, Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb el programa Catalunya sense barreres amb Anna Hernández. Que passeu molt bon cap de setmana.
Ràdio Estel.